Aquest estiu fem muntanya amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes.
Molt bones, Fem Muntanyeros, benvingudes i benvinguts a les edicions estiuenques del Fem Muntanya. Aquest estiu ens ha vingut de gust publicar capítols en un format diferent a l'habitual, amb converses amb persones relacionades amb la muntanya i amb els esports a l'aire lliure. Espero que gaudiu amb aquests podcasts especials. Moltes gràcies a tots i a totes per triar-nos una vegada més i que ens deixeu acompanyar-vos, tant si esteu de vacances com si no. Esperem ser una bona companyia. Sobretot, ens agradaria acompanyar-vos a les vostres sortides per la muntanya. Si t'agrada el Fem Muntanya, no oblidis de seguir-nos a la teva plataforma de podcast favorita i busca'ns a Twitter i a Instagram com @FemMuntanya i també et pots unir quan vulguis a la nostra comunitat Fem Muntanyera a Telegram. I com no, estarem encantats de rebre les vostres opinions i els vostres feedbacks a través del nostre correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Ens faria molta il·lusió comptar amb el vostre suport a través del mecenatge. Com? Doncs fem-vos Fem Muntanyeros Premium per només 1,99 € a través de l'enllaç que us deixo a les notes d'aquest capítol. A molts de vosaltres potser no us suposa una gran despesa mensual i a nosaltres ens ajudareu a continuar poder publicant nous i millors programes. Abans de deixar-vos amb la conversa, també recordeu que si aquest estiu heu de sortir a caminar, a córrer o a fer una mica de bicicleta per la muntanya, abans podeu descobrir, planificar i compartir les rutes amb Komoot. Podreu inspirar-vos amb les recomanacions d'altres usuaris per donar vida a les vostres sortides amb el senzill planificador i comenceu a explorar a la vostra manera. Komoot us dona els detalls sobre el desnivell, el tipus de superfície i la durada de la ruta segons el vostre nivell físic perquè et preparis pel que vindrà abans de la teva sortida. Descarregueu-vos Komoot al vostre telèfon o entreu a komoot.es. En el capítol d'avui xerraré amb dos dels responsables del documental Carros de Foc, la travessa dels refugis. La Cris Planas és l'encarregada de la producció i del guió i en Claudio Urosa és el director, editor i guionista. Coneixerem la ruta Carros de Foc des del seu punt de vista. Ens explicaran com han rodat aquest documental produït per Arctic Outdoor i posarem veu als seus protagonistes, com són els guardes dels refugis i els excursionistes. I avui acabarem amb un extracte de la conversa que vam tenir amb la nutricionista i especialista de NutriExpert, Anna Grífols, sobre la hidratació i diferents tipus de begudes isotòniques carregades amb carbohidrats. Si us interessa fer-vos les vostres pròpies begudes, no us perdeu la conversa. I si voleu recuperar íntegrament la conversa amb l'Anna, teniu l'enllaç al programa 43 en la descripció d'aquest capítol. Nosaltres el que farem ara mateix ja és xerrar una estona amb la Cris Planas i el Claudio Urosa. Cris Planas i Claudio Urosa, benvinguts al Fem Muntanya.
Gràcies, Xavi. Gràcies.
Hola,
a vosaltres.
Xavi, moltes gràcies.
Primer de tot, quina relació teniu vosaltres dos amb la ruta Carros de Foc?
Doncs mira, començo, si vols, jo.
I tant.
Jo vinc del Pirineu, encara que no de la part de Carros de Foc, i bueno, amb el Pirineu sempre es té un magnetisme, no? I Carros de Foc, doncs, per sort, l'he pogut gaudir unes quantes vegades i bueno, pel tipus de feina que tenim amb la gent de Carros hi tenim relació, i arrel del 20è aniversari, que era el 2020, doncs va sortir la idea de poder fer un documental que fos una mica un homenatge a la travessa de Carros de Foc.
Mm-hmm. I l'heu fet mai sencera o no, la ruta?
Jo sí, jo l'he fet sencera.
Jo l'he hecho trozos, completa no, però és lo que tengo ahora pendiente por hacer.
Ah, i què us ha semblat la ruta Carros de Foc? Què és el que més us ha cridat l'atenció?
Bueno, yo soy venezolano, tengo vivo a Barcelona desde falla 17 anys y soy un enamorado del Pirineo y de la montaña y ahora tengo el privilegio de trabajar con esta gente que me ha acercado a llevar mi trabajo a la montaña y en este caso particular del documental a Carros de Foc. Y bueno, muy contento de poder acercarme a la montaña y también mostrar este espacio tan increíble que tenéis aquí, que incluso muchos catalanes ni siquiera conocen.
I una miqueta, que és a dir, coneixíeu tan a fons que, la travessa Carros de Foc, o a mesura que heu anat gravant el documental heu anat aprenent coses que no sabíeu? Per exemple, com i quan neix la ruta Carros de Foc, que ho expliqueu molt bé en el documental. Això ho sabíeu o no?
Jo el que he descobert és potser més l'essència de les persones, no? Diguem que jo sí que tenia més coneixement del paisatge, però l'essència de Carros sí que l'he anat descobrint. Jo crec que el Claudio aquí s'ha sorprès més amb el que és el territori, no, Claudio?
Sí, yo conocía un poco también porque por otros curros había estado grabando por allí cerca, cursos de montaña, y aunque no era la propia ruta, era dentro del Parque Nacional, y sí que conocía algunos de los refugios y algunos de los senderos y los stands más famosos, pero sí que no tenía conocimiento de la duración que tenía Carros como travesa conjunta, ni tampoco había tenido la posibilidad de acercarme a los guardas y un poco conocerlos de cerca, ¿no? Así que para mí sí ha sido, pues, no solo un descubrimiento, sino la posibilidad de profundizar un poco dentro de este mundo que es Carros de Foc.
Mm-hmm. I va, expliqueu-me, sobretot també per la gent que no ho sàpiga, no? És a dir, d'on ve el nom de Carros de Foc?
Home, si t'ho diem et fem un spoiler, quasi.
Sí, bueno, però això és només l'inici, sí. Jo crec que surten els dos primers minuts.
Sí, no. És un nom que ben bé, a vegades les coses que surten bé són coses que surten naturals, no? I quan la travessa encara no era una travessa com a tal, no? Sinó els guardes, doncs, estaven cadascú al seu refugi, un cop l'any es anaven a veure els uns als altres, i com diu el Pato del Llong, eren una gent que estaven molt forts i es anaven a visitar al dia, no? durant tot, en un dia feien tota la travessa. I aleshores hi havia el Quim, que estava al Llong, que per ràdio avisava, no? I deia, mira, que venen els Carros de Foc, i eren aquests guardes que entre ells com amics doncs s'anaven a visitar, no? I bueno, com que era...
Coincidia con la época en la que estaba la peli Chariots of Fire, y bueno, como iba de gente que corría, pues hicieron ese símil y poco a poco se fue quedando como el nombre de la ruta, de hacer esta ruta de ir yendo de un refugio al otro. Uh-huh. Y así se quedó, y lo explica también el guarda del Miquel, ahí en Ventosa, dice que cuando le fueron a poner un nombre, ya el nombre estaba puesto solo.
Uh-huh. La travessa Carros de Foc, què és el que creieu que ha portat tant als refugis com al territori, com al Parc Nacional?
El que ha portat Carros de Foc és la manera de fer muntanya, i ha acostat a la gent a la muntanya. Vull dir, és una travessa que el seu model, doncs, ha estat pioner, perquè abans la gent anava a la muntanya a fer cims, a escalar, i moltes vegades el refugi era com el punt central, no? O sigui, era com el camp base, i des del refugi es feien activitats. I la travessa el que va fer va ser, doncs, que la gent saltés de coll a coll i pogués gaudir de la muntanya d'una manera diferent, i molta gent que no s'atrevia a fer cims, perquè... Pues, per un tema d'alçada o de tècnica, doncs va apropat a la gent a la muntanya.
Sí, aparte, pues, en el documental intentamos reflejar lo que hay un poco una diversidad de personas que se acercan a Carros de Foc, que va de familias, que va de deportistas, que va de personas que van con otro interés, bien sea fotográfico o de cualquier tipo, porque, bueno, hay como que unas facilidades para tú poder moverte por allí sabiendo que hay comodidades mínimas, y entonces te permite desarrollar lo que vayas a hacer allí con un poco más de tranquilidad. Te olvidas de preocuparte por dónde dormir y cuánto es la comida, etcétera. Sencillamente tú vas a disfrutar de ese paisaje que, como lo dicen todos los protagonistas del documental, es fascinante.
Cris, Claudio, quan i com us proposen a gravar aquest documental de Carros de Foc, que són 33 minuts exquisits de documental, que després ja em direu a veure com es pot veure, eh? A veure la gent com el pot veure. Però quan us proposen i per què us el proposen?
Bueno, gràcies per lo d'exquisit, eh? Nosaltres diem, o creiem, que és un documental que és senzill, no? Que, com diu el Ferran Latorre, el documental és una paraula bonica i l'entén tothom, no? Al final, amb un projecte així, sempre et deixes coses i sempre penses que podries fer un altre documental del documental, no? Perquè intervenen tantes coses, però sí, bueno, almenys esperem que la gent que el vegi també pensi que és exquisit. Gràcies, claro. Xavi.
La veritat ens el van proposar... De vegades, disculpa, però les coses potser més senzilles, més simples, fan que siguin més boniques, com diu el Ferran Latorre, no? És a dir, és un lloc tan bonic que no cal farcir-lo més. Ja surt molta gent, surten gairebé tots els guardes, i després també ho aneu farcint amb guies de muntanya, amb el Quim Ferrero, que és fotògraf de muntanya, surt també el Jan Margarit, l'Andreu Simón... Vull dir, surt gent que farceixen històries que cadascú té la seva. I tot això, doncs, és el que fa gran, no?, la travessa Carros de Foc.
Per això és això.
Llavors, disculpa, quan us ho proposen i el per què, no?, pels 20 anys.
T'ho explico. Sí, el 2020 la travessa celebrava els 20 anys, val? I per aquell any, doncs, tenien moltes activitats pensades. Carros de Foc, la temporada d'estiu comença al juny i acaba a l'octubre, i la temporada d'hivern comença al març, normalment, i acaba al maig. Aleshores, bueno, ells, dintre de les activitats, també volien recuperar l'Sky Running, que era la travessa que es feia en un dia, sense ser una cursa, que oferien la possibilitat de que la gent la fes en menys de 24 hores. I els últims anys no l'havien fet, i aquest 2020, doncs, era una de les activitats estrella que volien fer. Nosaltres ja... Bueno, la gent de Carros ens va contactar i ens va dir, doncs, que els agradaria això, que pels 20 anys, doncs, fer un petit homenatge a la travessa, no? I vam plantejar el documental des d'un punt de vista d'explicar doncs, el que passava durant aquell any, no? Nosaltres havíem de pujar al refugi Ventosa i Calvell el divendres 19 de març, perquè el Miquel Sánchez obria i començava la temporada d'hivern, i allà començava el documental, i el 13 de març del 2020, doncs, va arribar el senyor Covid i ens van tancar. Clar, va ser curiosa la decisió general, no? Perquè, clar, parlant amb la gent dels refugis, doncs alguns... Bueno, va ser no difícil, però era una situació rara, no? Perquè, ostres, 2020, pandèmia, els 20 anys, què fem? I nosaltres els hi vam proposar de gravar igualment, perquè el que sí que s'intuïa era que aquesta pandèmia seria global i universal. Y era un momento histórico también, ¿no?
Sí, lo que pasa entonces es que se centró un poco la producción y las grabaciones se fueron centrando mucho en el COVID y se hablaba únicamente del COVID, cómo afectaba un refugio del otro, qué medidas se tomaban, cómo afectaba a la afluencia de gente una vez acabado el confinamiento, etcétera. Y por diversas circunstancias se fue postergando la hora de cerrar el documental, y cuando ya nos dimos cuenta a principios de este año que ya lo queríamos sacar ya, teníamos mucho dirigido como a la pandemia, ¿no? Todo lo que giraba en torno a la pandemia, y era un poco ya desfasado, ¿no? Ya la pandemia no era el primer foco. Y entonces le fuimos dando una vuelta, por eso fue que hicimos nuevas entrevistas este año, y encontramos centrarnos un poco más en el territorio y en la, como tú decías ahora, ¿no? O sea, los deportistas, fotógrafos, la familia, los guardas, la nueva generación de guardas, y guías de diferente tipo. Y entonces era un poco darle la fotografía más panoràmica possible que pudiéramos darle a la travessia, no?
Mm-hmm. Clar, comenceu a rodar al març del 2020, just quan comença la pandèmia, i quan heu tancat, heu dit, fins aquí, ja no gravem més.
En realitat, pudiéramos seguir grabando, no?
Sí, sí, però clar, arriba un dia que has de dir prou.
Sí, no, en abril de este año hicimos las últimas entrevistas y las últimas... porque ya teníamos un montaje bastante, bastante claro hacia dónde iba a ir el documental, y encontramos que faltaban ciertas cosas que nos unieran, y entonces contactamos con Ferran, con Luis Olvaró, y fuimos haciendo estas últimas entrevistas hasta en el mes de abril, que bueno, a partir de allí ya me pude cerrar a editar y a ir puliendo poco a poco. También es cierto que tuve mucha ayuda de los compañeros acá, que bueno, que me ayudaban a seleccionar materiales. O sea, ha habido un equipo enorme involucrado en esta producción, que no solo somos Cris y yo, ni muchísimo menos. Los cámaras han hecho un trabajo brutal, pateando todo de un refugio a otro, con material en la espalda, durmiendo allí para la mañana, antes de amanecer ya estar con la cámara. Luego las entrevistas, ir a hacer una entrevista, pues imagínate, en Boí, solamente ir a Boí, solo hacer una entrevista. Quiero decir, hubo una implicación enorme y súper agradecidos todos de mucha gente que se involucró con este proyecto.
Ara parlaves de l'equip humà, no? O sigui, parlem amb vosaltres dos avui, però quanta gent hi ha format part perquè pugui tirar endavant tot el rodatge i que puguem veure aquest documental?
Pues mira, yo creo que había un equipo mínimo, que era un equipo mínimo de rodaje, que sería unas 4 o 5 personas, y luego pues toda la parte de una vez acabado el rodaje, por lo menos unas 8 personas más se han ido involucrando en diferentes facetas, ¿no? O sea, Aina nos ayudó muchísimo también, una compañera, a digerir un poco los primeros que se rodaba, y entonces ya yo encontrarme una primera edición o unos primeros cortes o selección de material. Nos han ayudado luego personas a trabajar el audio, a seleccionar entrevistas, a picar los subtítulos, a hacer la corrección de color, a ir como perfeccionando el guión, con Cris, yo mismo, uh-huh, el Zenón, Jordi Pérez. Tenemos muchísima gente que si empezamos aquí, sí, ya no acabamos, pero ya yo creo que se ve que una pieza como esta no la sacan dos nombres.
I teniu comptat la d'hores que heu gravat?
No, perquè no ens ho poden pagar.
No está contado. No te lo sabría decir, Xavi, pero como decía Cris ahora, pudiésemos hacer 4 documentales diferentes sin pisar un plano.
Buah, pues está bien. Perquè el documental són això, uns 33 minuts, vull dir que, clar, entre les entrevistes i tots els plànols que tindreu i coses que, evidentment, heu descartat per guió, doncs haureu hagut de gravar hores i hores de...
No, si ya te digo, tú ves la entrevista con Miquel en Ventosa, o las entrevistas en Amitja o en Blanc, cualquiera de los refugios, son entrevistas larguísimas, tenemos allí muchísimo material, perdón, del que hemos ido seleccionando pues un tema de este, un tema del otro, pero se queda por fuera muchas cosas que nos han contado todas estas refugiairas y las personas que están por allí. Incluso hay otras personas que se entrevistaron y no han entrado en el montaje final. Y bueno, es el montaje que ha quedado, ¿no? Mm-hmm. Puede haber otro que también fuera válido, pero nos hemos decantado por este. Mm-hmm.
I totes les persones i tot l'equip que heu necessitat per les entrevistes o per exemple, el dia que surt el rècord de l'Andreu Simón, l'heu pujat caminant als refugis o us han donat un cop de mà amb els 4x4?
No, el dia concret de l'Andreu Simón també vam tenir l'ajuda del Biel Ràfols, que feia de càmera runner, que la veritat també ens va anar molt bé. Però el tema és que com que vas a diferents punts, al final sempre acabes caminant, perquè vull dir, no que et pugin amb el dia de mitges, una vegada que vam anar a mitges, que havia nevat, sí que el Valentí ens va pujar amb el jeep. Però clar, normalment també aprofites la travessa, el tros que fas a peu, doncs, per anar agafant recursos de paisatge, de detalls. I bueno, el dia de l'Andreu Simón la logística va ser complexa, perquè clar, al final et reparteixes tot el recorregut de la travessa en diferents punts i clar, els càmeres s'han d'anar movent d'un punt a un altre. I sí, tot això ho fan a peu.
El dia de l'Andreu Simón, que potser és la, no sé si és la part més complicada o no del rècord, clar, dins el documental no es veu seguit, però sí que és veritat que l'Andreu Simón comença en un refugi i acaba en el mateix. Llavors ell fa tota la travessa amb 9 hores i 22 minuts. Vosaltres com us vau distribuir per poder gravar els màxims plànols possibles? A part, evidentment, com deies, del Biel Ràfols, que el va poder seguir en alguns trams, però vosaltres quants càmeres teníeu repartits al llarg dels refugis per poder, doncs, quan arribava, quan doncs, signava i quan marxava?
Mira, teníem a Restanca Colomers un equip, a Colomina un altre equip, Mallafré a mitges un altre equip, i la part de...
En Gerdà,
teníem tres equips que anaven fent rotació. O sigui, els que estaven a Restanca Colomers, doncs anaven a Gerdà.
Déu-n'hi-do.
Sí, són tres equips, clar, que van fent la rotació.
Uh-huh.
Sí, es dorm poc. Aquestes... Al final és com fer un... quan cobreixes una ultra, tens dos o tres equips que van rotant.
Uh-huh. Uh-huh. Expliqueu algunes històries, per exemple, gairebé al principi del documental, la Mariona Orfila i en Marc Uller, sí, guardes del refugi, uh-huh, de Saboredo, els van enganxar a l'inici de la pandèmia amb un, sí, helicòpter amb 800 quilos de menjar.
És així.
Sabeu com van viure els refugis, la pandèmia, i com la van gestionar aquests primers mesos durs i difícils?
Va haver-hi una mica de tot, perquè n'hi ha que es van quedar, com la Mariona i el Marc, el Miquel també, perquè començava el Miquel del Ventosa amb la Belén, que també es guarda, guarda amb ell del Ventosa. També es van quedar al refugi i n'hi ha altres que els va agafar a baix i es van haver de quedar a baix.
Mm-hmm.
Després ells, el mes de maig, que això surt una mica en el documental, van fer una... perquè va ser també un aprenentatge, ha estat divertit gravar tants mesos, ha estat dur, però ha estat divertit perquè vas fent també un aprenentatge, no? I ells el mes de maig van fer també una reunió per veure com encaraven l'estiu, per poder obrir, i bueno, el Tom, em sembla que és el Pla de la Font, diu que realment aquell estiu van obrir i els va anar millor del que s'esperaven, eh?
Clar, perquè és una de les coses que comenten, no? És a dir, que la pandèmia ha fet que la gent sortís en tromba cap a la muntanya. Us van arribar a explicar si abans de la pandèmia tenien menys gent que post-pandèmia?
No, jo crec que el que s'han trobat és que amb la pandèmia torna a haver-hi molta gent, després de la pandèmia, gent local. Carros de Foc és una ruta que tenien molts turistes estrangers, i sí que des de, aquest període post-pandèmia, doncs torna a haver-hi gent del país fent, mm-hmm, la travessa.
I ara, clar, un dubte que a mi m'entra també al cap, no? És a dir, vosaltres teníeu una idea inicial de documental, però amb tot això de la pandèmia, clar, el rècord de l'Andreu Simón, que també doncs, se'l treu de la màniga quan hi ha tot el confinament, el documental heu hagut d'anar canviant, variant i reescrivint el guió molt sovint, no?
Completamente. Esa ha sido la parte no más difícil, sino bueno, el reto, digamos. Es lo que te decía, que a principios de este año nos encontramos que el documental que estaba grabado no era vigente ya. Y entonces hubo que hacerse entrevistas nuevas, hacer un poco, orientarlo de otra forma para alejarlo únicamente del tema pandémico, ¿no? Que ya había perdido la notoriedad. Y es cierto que ya, en ese caso venía siendo como una tercera lectura, porque la primera fue los 20 años, luego vino la pandemia, luego vino la pospandemia. Y eso fue, yo creo que, como tú dices, pues ir reescribiéndolo hasta que dijimos, es esto, ¿no? Hacemos estas personas que nos hablen y nos comenten estos puntos que no tenemos cubiertos y tirarlo, porque si no nos iban a dar los 25 años sin tenerlo listo.
Uh-huh. Una de las historias que explicó es la de la Isabel Mont, que es enfermera del área quirúrgica del Hospital del Mar, que es veu també que explica explica unes anècdotes de Carros de Foc i li fa la travessa amb la seva família, no? Ha sigut una forma també, no, d'agrair la feina de tot el servei d'infermeria dels hospitals per tot el que han treballat durant la pandèmia.
A mi m'agrada molt el personatge de la Isabel Mont perquè fa un paral·lelisme molt bonic que li va sortir d'ella, no? que és el cuidar, no? Ella parla, sí, de que encara queda aquesta part humana, no? Amb molta gent del cuidar, no? I bueno, nosaltres vam contactar amb la Isabel i li vam proposar si voldria fer la travessa el 2020, no? I la vam trobar en un moment molt, molt estressat, perquè clar, ells venien del moment més, bueno, de l'inici del Covid, del moment més àlgid, i agrair-li perquè de seguida ens va dir que sí. I jo crec que ho va disfrutar, ho va gaudir d'una manera molt especial, perquè va ser com viure la pandèmia des de dos punts de vista molt diferents, no? I era, el que va ser molt curiós va ser que ella no sabia com la rebrien en els refugis per venir de l'hospital, i els refugis no sabien si ella se sentiria còmoda, saps? Uh-huh. I al final va ser una màgia molt maca entre tots, que ella el 2021 va fer la travessa completa, perquè el 2020, com que els nens eren petits, bueno, van dir fem la meitat, no? Fem la meitat. I l'any 2021 van repetir. Però sí que és veritat que el paral·lelisme que ella va trobar, no?, de la seva feina i els refugis, trobo que és molt encertada.
Sí, 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 perquè et diu que els guardes dels refugis el que fan és cuidar de tota la gent que hi va, ja sigui no només a dormir, a menjar, a fer ús del refugi, sinó també a la gent que pot patir un accident per la muntanya, és a dir, escalant...
I a part habla de que ese compromiso es mayor porque ella cuida de las personas en su horario laboral, en cambio estas personas que están en los refugios lo hacen las 24 horas durante el tiempo que está el refugio abierto. Uh-huh. Y esta a mí también es un personaje que me gusta bastante en el docu.
També apareix el Ferran Latorre, que heu dit, que té una bonica relació amb Carros de Foc i va fer fa unes declaracions que, ostres, va deixar una mica, no? Que si no hagués sigut per la Carros de Foc, doncs potser no hagués fet els 14.000 o 8.000.
Sí.
Ahí tienes el cuenta la anécdota de que la primera vez que fue y firmó en el libro de visitas de ahí del refugio. Y tenemos la fotografía de ese dibujo que hizo, no sé si dice con 14 años, imagínate, y bueno, que da un poco de testimonio de que esto que está diciendo es cierto, ¿no?
Uh-huh. És que la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes ha sigut el bressol de molts alpinistes, vull dir, des de l'Anglada, l'Enric Lucas, vull dir que molts dels grans alpinistes del nostre país han estat allà fent muntanya, i aquestes muntanyes els han donat una tècnica i un aprenentatge que després els ha servit per fer coses extraordinàries, no?
Mm-hmm, clar, estàs rodejat de cims tècnics, cims de més de 3.000 metres, terreny complicat, terreny per fer senderisme... de fet, jo crec que si vols fer en els Alps o anar a l'Himàlaia, primer, doncs, per començar, està molt i molt bé començar per aquesta zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
I tant.
Bueno, i ara jo crec que hi ha molta gent que s'ho està preguntant. Com podem veure el documental? Com i quan?
Bueno, ara jo crec que... A mi també me lo han preguntado, ¿no? Amistades, mi familia y todo, pero... Como ahora intentaremos hacer un pequeño recorrido por algunos festivales, todavía no, o sea, estos festivales pues requieren que el documental pues tenga esa exclusividad y que no esté, digamos, online para yo ponerlo a verlo en una plataforma o en YouTube o ninguna de estas formas, ¿no? A través de la web. Entonces espero que pronto tengamos un medio de cómo difundirlo más fácil una vez que ya este recorrido por Festis haya terminado.
Jo sí que et puc donar algunes dates que sí que tenim. Segur que passarem per la Fira de Muntanya de Vic i, bueno, hi ha Torelló i Almendi que ens confirmaran, però esperem també ser-hi. I esperem que també Televisió ben aviat també ens diguin alguna cosa. Però sí que és veritat que al final la voluntat que tenim amb aquest documental és transmetre el que és la travessa i fer-lo rodar el màxim possible perquè arribi més gent i descobreixin la màgia d'aquest lloc excepcional.
Doncs jo des d'aquí recomano que si teniu l'oportunitat de poder-lo veure, que el gaudiu, perquè jo és el que us he dit fora d'antena, no? És a dir, se m'ha fet curt, 33 minuts d'exquisitesa, vull dir, és que és així. Us felicito per aquesta feina, Cris Planas i Claudi Urosa, perquè heu fet una gran feina i és un bon documental. Moltes gràcies per estar avui aquí al Fem Muntanya, aquests programes especials de l'estiu. Cuideu-vos i una abraçada.
Gràcies. I gràcies pel programa, Xavi, per acostar la muntanya a la gent.
Aquest estiu Fem Muntanya amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes.
Anna, benvinguda de nou al Fem Muntanya.
Hola, moltes gràcies per tornar a comptar amb mi.
L'Anna Grífols la trobareu a NutriExpert, podeu recuperar els programes 16, 23 i el 41. I el darrer programa vam acabar parlant a partir d'una pregunta que ens va fer el José a la comunitat Fem Muntanyera de Telegram, on ens va preguntar sobre la ingesta que s'ha de tenir en compte per hora a l'hora de fer competicions i entrenaments amb el tema de carbohidrats, sodi, magnesi i calci. Tu vas parlar del tema de les sals, del sodi, el magnesi i del calci, i aquí ja vas dir que el tema del carbohidrats ja donava per... que era molt més extens i que ja donava per parlar de les begudes. Vam parlar de sals, vam parlar d'hidratació, però, clar, el tema de les begudes normalment s'introdueixen els carbohidrats amb les begudes més industrials. Quins tipus de begudes hi ha actualment?
Bueno, hi ha bastants tipus de begudes, és un tema molt interessant i que es pot investigar moltíssim. Si ens hi fixem, vale, les begudes es cataloguen en beguda hipotònica, isotònica i hipertònica, i aquestes catalogacions, que a vegades no sabem què volen dir, doncs va en relació a com són les nostres cèl·lules. Si la beguda té la mateixa concentració o similar de sals que les nostres cèl·lules, es diu que és una beguda isotònica. Si en té menys, és hipotònica, i si en té més, és hipertònica. Llavors, doncs, en base a això, doncs ja podem saber una miqueta com són. Ara, les begudes esportives, a part de sals, també han de portar carbohidrats. I de carbohidrats, perquè ser considerada una beguda isotònica n'ha de portar entre 40 grams i 80 per litre. Això vol dir que en un bidonet, doncs, ens aportaria entre 20 i 40 carbohidrats, i si ens el bevem per hora, doncs això serà el que ens endurem per hora, i si és per 2 hores, doncs per 2 hores. Llavors, les hipotòniques, a part de les sals, que tenen que ser una miqueta inferior a la concentració de les nostres cèl·lules, doncs també ha de tindre menys quantitat que aquests 40 grams per litre de carbohidrats, i les hipertòniques, més quantitat de sals, però també més de 80 grams de carbohidrat per litre.
I les hipertòniques?
Pues mira, les hipertòniques podem tenir, per exemple, les begudes de recuperació, que serien considerades hipertòniques, però després també hi ha una beguda hipertònica que tots prenem en algun moment i que ens pot anar molt bé en alguns moments de la competició, com pot ser la Coca-Cola. Ojo, aquí, la Coca-Cola no porta sals, però sí que porta més de 80 grams per litre de carbohidrat. Per això, a vegades, quan estem molt fumuts, el que ens entra i el que ens ve de gust és la Coca-Cola. No per la Coca-Cola en si, sinó per la quantitat de sucre i de carbohidrat que ens aporta.
Llavors, jo et pregunto, totes les begudes que ens prenem mentre estem entrenant i competint, totes tenen sals incloses, és a dir, sodi, potassi, magnesi, per exemple, i calci, o la majoria no en tenen tanta quantitat de sals i estan més carregades de carbohidrats?
Mira, si aquesta pregunta mateix me l'haguessis fet fa 10 anys, et diria que la major part de les begudes isotòniques estaven mal formulades, perquè tenien una quantitat correcta de carbohidrats, però en canvi no tenien quasi sals minerals. Això es va anar, doncs, al llarg d'aquests últims 10 anys, s'ha anat reformulant tot, ha anat canviant, ha anat creixent tot el coneixement en nutrició esportiva. Ara són poques les begudes que no aportin les sals, almenys una miqueta de sals. Sí que és veritat que no m'ha arribat al mínim que es marca en les guies alimentàries de nutrició esportiva, que serien, doncs, uns 450.000 mil·ligrams de sodi. Estem parlant sempre de sodi quan parlem de sals per litre. Vale? Quan nosaltres mirem les quantitats, doncs, a vegades, doncs, ens quedem amb 400, amb 360, però ja és més del que hi havia abans, que no hi havia res. Però sí que és veritat que hi ha algunes begudes que decideixen no aportar sals. Aquest és interessant també, tindre una beguda sense sals, per a algun tipus d'esportistes com podria ser els nedadors d'aigües obertes salades, ja que si naden en mar obert, doncs llavors ja simplement en passant-se la mica d'aigua que se'n passaran, doncs ja estaran incorporant sals en el seu cos i no hauríem de portar en aquest cas sals. En canvi, en corredors, en ciclistes, en tot el que són els altres esports on no hi hagi un contacte doncs, amb algo salat, doncs sí que és veritat que és molt necessari que hi hagi aquest sodi. I si no ho aportem en base a la isotònica, almenys aportar-ho de forma externa, com vam parlar l'últim cop de tot el tema de les sals. Llavors, la isotònica, el bo que té és que ens aportarà dues coses. Ens aporta una part de les sals, ens aporta una part dels carbohidrats. Però no a tothom li va bé la isotònica. Jo aquí, per als que no els hi vagi bé, els hi diria que no es cansin de provar marques noves, perquè a vegades, en funció de la química, de com ho hagin fet, del tipus d'ingredients, doncs ens senta millor o ens pot sentar pitjor.
A veure, diferents preguntes a l'hora de combinar. Totes les begudes isotòniques es poden mesclar, per exemple, amb càpsules de sals? És a dir, perquè la beguda no té suficient quantitat de sals, en té, però no arribes als 400 mil·ligrams que dius per hora. Llavors, es poden barrejar amb les càpsules totes les begudes?
La major part de les begudes isotòniques, si no arriben a aquests 450 mil·ligrams, podem afegir-li les píldores de sodi. Ojo, no obertes a dintre, que això m'ho acostumen a preguntar moltíssim. Diuen, Anna, i si jo obro la càpsula i la fico dintre per no prendre'm la càpsula? No t'ho aconsello, perquè la càpsula de sal porta bastanta quantitat de sodi, canviarà el sabor de la beguda i potser no t'agradarà. Home, podem provar-ho, però prova-ho en un entrenament, no ho facis de novato en una competició. I ja hi ha algunes begudes, com per exemple la del Xavier Mor, que és una empresa catalana de Barcelona que fa productes per esportius, per esportistes, que ha creat una beguda que és isotònica de taronja, és com un suc de taronja i li diu el toc de sal, el punt de sal, perquè porta més sal del que normalment porten les isotòniques. I tu quan la prens, realment, sembla que estiguis prenent un suc de taronja amb una miqueta de sal per sobre. És agradable, però bueno, no deixa de ser una isotònica. Hi haurà persones que els agradarà més o menys, però que no es cansin mai de provar, perquè hi ha moltíssims sabors diferents i alguns més neutres que altres.
I les begudes isotòniques totes es poden combinar amb gels energètics o barretes energètiques, ja siguin naturals o industrials?
No, aquest tema és un tema també molt, molt interessant de tocar, perquè quan nosaltres fiquem-nos al cas, vale? Jo planifico una prova esportiva, llavors normalment el que dic és que es vagi combinant la isotònica amb l'aigua, vale? Llavors doncs cada 15 minuts una presa d'isotònica, cada 15 minuts una presa d'aigua, vale? Llavors quan nosaltres prenem la isotònica, si estem prenent doncs una isotònica que sigui bastant carregada amb hidrats de carboni, perquè estem parlant de que pot tindre entre 40 i 80 grams per litre d'hidrats de carboni, 80 és una barbaritat. 80 seria, per exemple, un Maurten, un Betafuel, un Yukan, vale? Tots aquests tenen 80 grams de carbohidrats per sobre. Llavors, el que hauríem de fer és això, prendre-ho sol, sense res més.
Amb aigua sola.
En canvi, clar, la isotònica ja està, sense cap tipus de combinació, com a molt afegir-li la píldora de sal, si fa falta, ja està.
Vale.
Per què? Perquè si no podem saturar el nostre estómac. El nostre estómac té una capacitat limitada d'absorbir els carbohidrats i hi ha diferents transportadors per diferents carbohidrats. Però si nosaltres li afegim a una beguda molt carregada en carbohidrats més carbohidrats de forma externa, al igual el nostre estómac no és capaç de digerir-ho tot ni d'absorbir-ho com nosaltres volem i se'ns queda per allà rebotant a l'estómac, perquè no oblidem que per absorbir els carbohidrats necessitem aigua. O sigui, la següent presa amb una isotònica molt carregada hauria de ser d'aigua per ajudar a acabar d'absorbir aquest carbohidrat que ha quedat per allà a l'estómac o a l'intestí pendent d'absorbir-se.
Llavors, imaginem-nos que dius, bueno, escolta, jo les coses industrials no m'acaben de sentar bé a l'estómac i vull fer alguna cosa més natural. Com podríem fer les nostres begudes isotòniques casolanes?
Bueno, doncs mira, les isotòniques casolanes són molt més fàcils del que ens pensem. Necessitem una base líquida, això per suposat. Jo sempre agafo, doncs, en vez d'un litre, doncs agafo 900 mil·lilitres d'aigua i després el 100 restant doncs acostumo a ficar-hi o suc de llimona, o suc de taronja, o suc de mandarina, vale? O suc d'alguna altra fruita que nosaltres vulguem. Vale? Però sí que és veritat que els cítrics ens aporten a part la vitamina C, cosa que és interessant. Doncs un cop tenim aquest litre amb el suc dels diferents cítrics o fruites i de l'aigua, doncs li afegiríem entre 40 i 60 grams de sucres. I sucres podrien ser qualsevol dels que tinguem per casa, des de sucre de taula, a mel, a àgave, sucre de coco o una mescla entre ells, i d'aquesta manera també seria més fàcil d'absorbir per nosaltres. I això li afegiríem entre 1 i 2 grams de sal i ja tindríem la nostra pròpia isotònica casolana.
Ja està, no cal res més.
No cal res més. Hidrats de carboni, sals i llestos.
Doncs superinteressant de fer. Moltíssimes gràcies, Anna.
Em sembla fantàstic, Xavi. Pues ens veiem aviat i gràcies a vosaltres.
Aquest estiu fem muntanya amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes.